En Jaume Barberà la tenia ara un parell de mesos, potser, als Singulars, al programa de TV3, al... A Retrats, Singulars he dit, Retrats, correcte, gràcies Albert. Però la conta de La Vanguardia la treia al mes de febrer. Es diu Rosa Pardina i la presenten com a farmacèutica emprenedora. Ens ha cridat l'atenció perquè ha tirat endavant tres projectes, un molt petit, ara ens ho deia, però dos grossos i força grossos. I ara el darrer és un que bé, si han... Qualsevol ho ha pensat, quan han anat a comprar un medicament en una farmàcia i els hi venen aquelles caixes tan grans de medicaments i després no els han d'utilitzar tots i probablement una part de la caixa s'ha de llançar, he pensat, home, podríem fer les caixes més petites. Doncs bé, quina és la caixa més petita? La d'un medicament. Les unidosi. Rosa Pardina, bon dia.
Hola, bon dia.
I vas pensar en això, amb les unidosi...
Ho has explicat molt bé. El cert és que jo em vaig inspirar o vaig pensar perquè fa molts anys que els hospitals, i tots quan hem estat en un hospital hem vist que ens donen els medicaments en unidosi. Està comprovat que és la manera més eficient de dispensar els medicaments. I vaig pensar, doncs això ho podríem traspassar a la farmàcia, però no artesanalment, no fent que el farmacèutic torni a envasar i reenvasar i desenvasar lo envasat, que és una miqueta enredat, sinó ja directament industrialment, ja fabricant, en lloc de capsetes i blister, que és allò que hi ha dins la capseta, els medicaments d'un en un, amb una bosseta envasat a dins, perfectament identificat, i el farmacèutic et pot donar exactament el que tu necessites pel teu tractament.
Correcte, si el metge et recepta, doncs, no sé, una setmana d'antibiòtic, una pastilla al dia, amb 7 pastilles ja fas.
Ja fas, exacte. A vegades hi ha capsetes que poden tenir 7, però, clar, això és, i més en els antibiòtics, que és amb el que més ens estem especialitzant, és molt difícil estandarditzar un tractament, perquè depèn de la infecció que tinguis, de la teva constitució física, el teu pes, per tant, no sé sempre és dir, aquest antibiòtic es dona 7 dies, no, perquè a vegades se'n dona 5 i a vegades 10, i llavors, clar, no hi ha les capses sempre adequades al medicament, i per tant la unidosi és el que soluciona el problema.
La resposta a la pregunta probablement ja la sé, però jo la pregunto igual. Per què els medicaments no venen en unidosi i per què els medicaments venen en aquestes capses tan grans?
Jo també m'ho vaig preguntar això, perquè vaig pensar com és possible que això no s'hagi fet abans, perquè és senzill, és una cosa simple, és que hi penses, i la indústria farmacèutica tota la vida, és molt conservadora, la indústria farmacèutica és el de, home, és que ja s'ha tret això dels blisters i les capses i ja s'ha pensat quin és el tractament més usual, però no sempre, però el més usual amb la capsa, i per tant això ja està resolt. Però no és cert. I quan més ho he pensat, mira, ara penso amb el pal en el caramel. Que és una tonteria, perquè no es posaven pals en els caramels, no? Ara se'n posen moltíssims, no? En forma de cor, en forma de rodoneta i tot tipus de marques. Pues jo entenc que això és el mateix. No hi van pensar, perquè els hospitals reenvasen, Sí que et donen un i dos, però és que és el farmacèutic de l'hospital que té allà una persona o dues, una màquina, i refà allò que ja ha fet la indústria farmacèutica. Per tant, tot això és diners i poca eficiència, perquè entén-me, temps, diners, no és normal.
El mateix procés dues vegades.
Exacte. I moltes vegades desfent el que s'ha fet primer i tornant a refer. No té cap sentit. Per tant, bueno, no ha estat tan difícil. És una màquina relativament normal que s'ha tingut que adaptar bé, i ja està. I compleix totes les normatives que necessiten els medicaments, no només a Espanya, sinó a tota Europa. Per tant, el tema és simple. Per què no s'ha fet abans? Perquè ningú hi ha pensat. Per això dic això del pal i el caramel. Jo crec que ningú hi ha pensat. I per què no s'hi apunten més companyies, que és el que hauria de ser? Bueno, perquè es ven una miqueta menys, si t'hi fixes, no? Perquè si tu necessites 15 i la capsa és de 30, doncs mira, tot això que t'endús tu a casa teva, no? I tot això que paguem entre tots.
Però el medicament no es ven pas a pes, és a dir, que poden posar un preu una miqueta més car per la unitat a canvi de poder vendre només la unitat?
Bé, això estaria bé, però no és així,
No és així.
És a dir, per poder implementar la unidosi, nosaltres fem el preu exactament igual. És a dir, si tu la capseta és de 28, val exactament igual aquella capseta de 28 que si tu tens 28 unidosi. Per tant, hem fet exactament el mateix preu perquè no hi hagin suspicàcies d'aquest tipus.
D'acord.
És a dir, hem d'aplanar el camí perquè és un canvi de paradigma. Aquí no estem acostumats a que ens donin els medicaments amb unidosi, estem acostumats a les capses, que és allò que tenim en la farmaciola de casa nostra, amb dos o tres comprimits o càpsules a dins que ni ens en recordem perquè ens ho va receptar el metge el seu dia i que arriba un moment que ens caduca i ho llancem. Per tant, tot això queda obviat amb les, amb les unidosis.
Per tant, no es perd, per una banda és econòmic en el sentit d'adquirir allò que necessites i per una altra banda és ecològic en el sentit de que o ecològic o hi ha menys processos també de reciclatge d'aquests medicaments que no cal tornar-los a la farmàcia un cop estiguin caducats.
Totalment. I mira que jo com més hi penso o com més tinc a parlar d'aquest tema, més me n'adon que hi han molt poques en la política dels medicaments hi ha molt poques polítiques que siguin un estalvi sense perjudicar en el malalt, és a dir, o fer-li pagar un euro com es volia fer pagar, o el copagament, o donar un medicament de menys qualitat o més malament. És a dir, això compleix dues normes que són bàsiques. La primera és la salut. No has de tenir, i menys amb antibiòtics, que hi ha tantes resistències als antibiòtics. Per què? Doncs perquè tots aquells que et sobren, potser al cap d'un mes, dius, ai, em torno a fer mal al coll, és allò, vaig a prendre amb aquells que em va sobrar. Això és que és el pitjor que li pots fer el millor que li pots fer en els bitxitos que se't posen a dins, eh? És a dir, perquè ells, encantats, es van fent resistències i després aquell medicament ja no et va bé, n'has d'agafar un de més potent. Per tant, sanitàriament, tots són avantatges, però a més econòmicament també, perquè tots aquells medicaments que tu no necessites i que tens a la farmaciola, encara que els pagui la Seguretat Social, som nosaltres. Si tots som nosaltres, no? Per tant, el que paga estalvia diners i que també és el malalt. I el malalt pren el que ha de prendre i no té riscos de mal ús ni té medicaments allà de més a més. Ja no parlem del medi ambient, perquè, a veure, l'alumini, les capsetes, tot això és reciclable, però el medicament no és reciclable. S'ha de destruir i és complicat i això sí que val diners.
Precisament l'OMS fa un parell de setmanes, sí, alertava sobre els problemes que estaven ocasionant ja i que ocasionarien a mig termini el mal ús dels antibiòtics.
Sí. O sigui, ha fet una alerta mundial de resistències als antibiòtics i arrel d'això he estat parlant amb aquí a Espanya en concret amb líders d'opinió d'enfermetats infeccioses i clar, la unidosi és un, diguéssim que no és la solució, no és la panacea per tot, òbviament, però és molt simple d'implementar i molt útil. És molt útil perquè evites això que dèiem, que ens sobrin i que se'n faci mal ús, que li donguis a la veïna o, saps? Que això és el que no pot ser i menys amb els antibiòtics.
No és llorer, un antibiòtic.
Exacte.
No és llorer per donar-li...
Ni un antibiòtic, per mi, ni cap medicament, eh?
Correcte.
Ni les aspirines o el paracetamol ni res de tot això, o sigui, tot això el medicament, vull dir, si tens mal de gola i vols prendre't un carmelet de mel, està genial, eh? Però tot el demés s'hauria de prendre amb molta cura i bueno, per això està el farmacèutic, per donar el consell en aquest tipus de medicaments. Els antibiòtics doncs, necessita una miqueta més de... Doncs, clar, has d'anar al metge perquè t'ha de fer unes exploracions i saber exactament què tens.
N'abusem molt, no?, del medicament en general. Estem sobremedicats.
Bueno, no crec que tothom estigui sobremedicat i penso que cada vegada les persones són més conscients, no? No creus que cada vegada són més conscients a la medicació... Que, bueno, que no se la prenen així perquè sí, tu... Ara és difícil que vagis a una farmàcia i diguis doni'm una amoxicilina i te la donguin així com així, no? Vull dir, lo normal és que el farmacèutic et digui, ha anat al metge tal, necessita una recepta. Això és lo freqüent i cada vegada abans jo crec que se'n feia més mal ús que ara.
Però entre les persones grans moltes vegades sí que es fa, no? Aquesta, allò de dir, bueno, ja que m'ho recepten, jo com més acumuli millor.
Clar, és que...
Un tema de cultura, el que comentaves.
Això sí, les persones grans acumulen molts medicaments perquè, bueno, doncs si van a la farmàcia ja els hi toca amb la recepta electrònica, llavors ja, com que ja ha passat el moment, ja agafen una altra caixa i no tenen, no estan pendents de si si en tenen encara o no, doncs, bueno, en tenen per si de cas, no? Però per les persones grans, perquè no coneixen aquest format unidosi que nosaltres estem fent, perquè a una persona gran li costa treure el comprimit del blister. A sobre, quan el treu de la capseta, el que es llegeix darrere del blister és molt petitó. Es poden confondre, només que es confonguin, de posar-ho en una capsa, o sigui, posar un blister en una capsa o en una altra, ja s'estan prenent una altra cosa amb una altra pauta. Mentre que la unidosi és molt gran, està molt ben identificat, té colors molt, molt llampants que no et pots equivocar. Per tant, les persones grans no tenen cap dificultat, és molt fàcil d'obrir com un sobret de sucre, diguéssim, o sigui, amb molta facilitat, ho veuen molt bé. També està identificat amb el llenguatge Braille, per tant, les persones invidents, els cecs, els ha agradat molt aquest format perquè per ells és bàsic, no? Poden saber exactament el que estan prenent. Pensa que és un medicament que des de que es fabrica fins que tu te'l prens està totalment sempre tancat, sempre identificat i, bueno, i es pot fer una traçabilitat, un seguiment fins al moment en què tu te'l prens o el malalt se'l pren.
Qui és més resistent a l'hora d'implantar aquest sistema, les autoritats o la indústria?
No, la indústria totalment. Sí? La indústria no ho vol, no li interessa. És un canvi, és el que deia, ells tenen totes les... Ells, que sóc jo també, però... la indústria farmacèutica té totes les seves fàbriques grans i muntades per emblistar, per posar els blisters, i ho tenen així. I a més, el tema clau, t'asseguro, però això no només aquí a Espanya, sinó a tota Europa, és que vendré menys si poso la unidosi, i això no m'interessa. No m'interessa que estigui en el mercat. Si això s'implementa, ja m'hi posaré, està clar, però no interessa, doncs, perquè clar, és menys venda. Les autoritats sanitàries, clar, ells bueno, m'han animat molt i m'han encoratjat, està molt bé i m'han felicitat, però jo no a veure, vull dir, ja t'ho faràs, no? Ja t'ho faràs, vol dir, bueno, pues els metges ho han de receptar, cada vegada els metges ho van coneixent més, ho han de receptar, el farmacèutic s'ha d'acostumar a dispensar-ho, que també és bastant reaci a dispensar-ho, perquè és nou, perquè li dona més feina, perquè si té que enganxar el cupó precinta que serna, d'enganxar més, i té una mica més de feina, però és burocràcia. Com pot ser que una mesura que, com hem dit abans, és bona per la salut, és bona per la butxaca de tots, perquè és un estalvi, i només té l'única pega que pugui tenir, és que són alguna trava administrativa, doncs soluciona-la. I aquí és on les autoritats, podria, el CatSalut en aquest cas, i crec que ho estan mirant, tindria i podria fer-hi alguna cosa. Saps? Treure traves administratives que no són bones per ningú i modernitzar-nos una mica també de passada, com fa la resta d'Europa, i bé, i donar més sortida i més utilitat a les unidosi.
Aquesta lluita l'estàs portant a terme només a Espanya o també, anava a dir, estàs picant altres portes?
Ara començarem a comercialitzar, quan ho tinguem autoritzat, a Xile. A Xile, perquè doncs, el govern xilè ha dit els medicaments han de donar amb unidosi. I llavors, clar, és que és molt important això. Aquestes coses s'impulsen com els genèrics, que va ser també el govern que va dir. I llavors ja la indústria diu, bueno, vale, doncs, llavors m'hi poso, no? Clar, ningú s'apreta ell mateix el cinturó, que és el que he fet jo implementant això, posant això al mercat, demostrant que això es pot fer. Clar, a Xile és fàcil perquè bueno, ara estem ja en procés d'autorització dels medicaments i aviat ho tindrem al mercat. Aleshores he tingut un parell de reunions en el Ministeri francès, que també estan veient que els antibiòtics, com a mínim ells diuen, els antibiòtics s'haurien de donar a la farmàcia amb unidosi, però això vaig més lenta. És que hem d'aconseguir que aquí a Espanya ara, per exemple, els oients que ens escolten, algun digui, sí, a mi el meu metge em va receptar tal antibiòtic amb unidosi i vaig anar a la farmàcia i m'ho van donar, amb naturalitat. És a dir, sense dir, no, que va, m'ho van receptar i la farmacèutica m'ha dit, ui, això no ho tinc i tinc que tornar al metge, o que això és bastant freqüent,
Quins productes ara mateix ja esteu comercialitzant a partir, quins productes o quina gamma de productes esteu comercialitzant a partir d'aquesta...
Mira, tenim bueno, un paracetamol i un ibuprofè, dos antibiòtics, dos protectors gàstrics, un antidepressiu... això és el que tenim ara. Però, mica en mica, ara traurem un altre antibiòtic, un altre més, molt aviat, el primer aquest mateix any. És a dir, volem anar enfocant-nos molt en els antibiòtics perquè creiem que és el que dona més valor afegit. Per mi tot seria millor amb unidosi, sincerament. Si més no, per aquells tractaments que no s'adapten a la capseta, que n'hi ha molts. Ja tampoc dic, deixem les capsetes i ja no n'hi hagi més. Bueno, no necessàriament, però si més no, en allò que no s'adapta, dones les unidosis. Però perquè tot aquest engranatge cultural, que això és cultural, i els interessos econòmics cedeixin una mica, que això és la indústria i la farmàcia, amb els antibiòtics ningú gosa dir, bueno, escolta, si te'n sobren 3 o 4 no passa res, perquè això és que és tan de sentit comú que sí que passa res, que he pensat que és la manera, és la manera aquella de dir ningú se'n podrà posar en contra i ningú se'n posa en contra en el cas dels antibiòtics. Per tant, doncs, per allà anem. A més, és el que té més bueno, té moltíssim sentit.
Hem parlat de la indústria, que és òbviament reàcia, perquè pel que has comentat és perquè és conservadora, perquè tenen por de perdre beneficis, etc, etc. Hem parlat també de l'administració, que bé, que aquests canvis de paradigma també costen, malgrat que la filosofia que pot haver al darrere doncs, sigui positiva a mig o llarg termini. Hem parlat dels problemes burocràtics que tenen els farmacèutics i els metges.
No, els metges bé. Els metges és que no ho coneixen prou. És a dir, clar, podríem fer... Els metges el que els hi falta és el costum, el conèixer-ho. Quan ho coneixen, els que ho hem anat presentant ho han començat a receptar. Quan ha tornat de la farmàcia el malalt dient és que no, el metge m'ha dit, bueno, doncs és que això ens ha passat. Alguns centres ens han dit, escolti, és que jo no podem receptar això perquè ens diuen les farmàcies que no. Però, bueno, la farmàcia només té que demanar-ho al seu majorista, està a tot arreu, no hi ha cap problema. El metge està totalment a favor, però totalment a favor. I en el tema dels antibiòtics, aquests metges d'enfermetats infeccioses que s'ocupen, bueno, que són més líders en aquests temes i que s'ocupen de la política d'antibiòtics, crec que, bueno, volen fer algun tipus d'inclús recomanació, no? De dir, recepteu amb unidosi. El metge és donar-li a conèixer, a conèixer i prou.
Quan et vas ficar en aquest projecte? Quan fa?
Quan en el 2009 vaig ja constituir aquesta societat i li vaig posar Onedose, o sigui One Dose, ja pensant en que volia fer unidosi. És a dir, això és com vaig dissenyar el pensament, no? Aleshores vam tenir que dissenyar la part industrial i la part que se'n diu regulatòria, com t'autoritza el Ministeri de Sanitat un medicament. Tens que tenir, doncs, posar les lletres en un tamany, tens que posar tot tipus d'un codi, bueno, moltíssimes coses, saps? L'uso per via oral, per no sé què, tot.
No és doncs, una persiana un medicament.
No.
És una cosa molt seriosa,
oi? Sí, necessites un any i pico ben bé fins que no t'ho autoritzen, i més una cosa tan nova com aquesta, no? Que vaig anar al Ministeri de Sanitat i em deien, i d'on està la cajita? Pues no, és que això és la unidosi. Però com això? Això no ha passat mai, és això, no? Això és el Ministeri de Sanitat, això està centralitzat i és a Madrid. I em deien, però si això no ha passat mai, però clar, amb la regulació farmacèutica a la mà es podia fer. I, bueno, per sort, unes persones bastant obertes en allà, altres no tant, però els més oberts, que eren més caps, van dir, això és molt interessant, a veure, mirem, i van dir, sí, es pot autoritzar. La prova està en que quan he estat a França i he ensenyat el sobret com el tenim, em van dir, això és perfectament autoritzable aquí també, perquè és la reglamentació a tot arreu igual. Per tant, vaig començar a vendre els primers medicaments, o sigui, posar-los al mercat el, bueno, 2010-2011, però, esclar, només tenia paracetamol i ibuprofè, vull dir, és el que deia, com vols canviar una mentalitat, no? un paradigma en la dispensació i amb la prescripció, amb la recepta i amb el que et dona el farmacèutic amb només dos medicaments, per tant em vaig parar. I el 2013, a finals, al setembre del 2013, vam tornar a començar ja amb aquest portafolio que tenim 8 medicaments i donant-ho a, o sigui, ho vam presentar quan ja estava tot Espanya, tots els majoristes i també que tots els metges a través de la seva pantalla de l'ordenador ho poden receptar. D'acord. És a dir, que estigués a tots els petitoris, o nomenclàtor que es diu, de tots els metges de tota Espanya i a tots els majoristes perquè les farmàcies tinguessin accés.
Però és una cursa de fons, no, això?
Sí, absolutament. Que hagués pogut ser, si haguéssim tingut recolzament de les administracions, ja sigui la catalana o la central, el Ministeri de Sanitat, si haguéssim tingut recolzament, no hauria sigut tant una cursa de fons, perquè, a veure, s'estan fent moltes mesures per estalviar. Què més fàcil que dir, val, doncs saps què, sí, els que es puguin donar, els medicaments que es puguin donar, o un grup de medicaments, o quan el medicament no s'adapti, el metge té que donar unidosi. Primer, haguessin sortit més, al final la indústria sí que hagués apostat més, per tant hi hauria més avantatges pel ciutadà, pel pacient, perquè tindria més medicaments amb unidosi i, bueno, que haguéssim sigut un país pioner, un país, em refereixo a Catalunya o a Espanya o a la comunitat que ho hagués vist més clar, si hagués tingut aquest recolzament no hagués sigut una carrera de fons. Ara ho és perquè és tan evident que això és millor que, esclar, si aguantes i si estàs aquí i vas oferint aquesta possibilitat, doncs cada vegada més es va utilitzant més. Realment és així, és molt a poc, però cada vegada més es va coneixent, cada vegada més doncs se pot aprofitar més al ciutadà.
Abans has fet un símil parlant d'allò del pal i el caramel.
Sí.
Això realment és el pal i el caramel? És a dir, en lloc del món s'està portant, doncs hi ha ningú que estigui distribuint els medicaments en unidosi, estic pensant en països nòrdics europeus, estic pensant en els Estats Units,
d'una altra manera, el concepte d'unidosi en els països nòrdics existeix, és un pot molt gran i llavors tu vas a la farmàcia a vegades hi ha màquines o a vegades ho fan a mà, però et preparen la medicació per tu. Del pot gran, posen en un pot més petit la teva medicació per aquests dies.
Correcte, però la medicació ja està feta. No és una recepta que faci o una fórmula que faci el farmacèutic a la farmàcia, com es fa aquí a vegades amb determinades cremes i determinades coses,
sinó que
és una cosa que ja ve feta de la indústria.
Sí,
correcte.
Ve feta de la indústria, però, no ve, però hi ha una manipulació i la traçabilitat s'ha perdut. La poses en un potet i ja està, i tu vas amb el potet aquell a la butxaca. No és... Clar... Només hi ha una cosa una mica similar als Estats Units, però només amb medicaments que són sense recepta, que hi ha uns sobrets, però a sobre n'hi ha dos a dintre. O sigui, ni tan sols és aquest concepte d'unidosi de medicaments amb recepta, d'antibiòtics, de posats en un sobre que mantén totes les seves propietats, estabilitat i identificació fins al final, no existeix. Però és el mateix que el caramel, tampoc existia, el caramel.
Sí, amb el pal, sí, correcte.
Ja, per molt simple que sigui.
I un senyor amb una patena es va fer molt ric amb això. Per tant, vas tenir la idea, probablement, si algú hi havia pensat, ningú hi havia posat els mitjans per poder-ho tirar endavant.
Segurament. Jo vinc de la indústria farmacèutica, soc farmacèutica, però sempre d'aquest món de les autoritzacions de medicaments, de la innovació, però no de la innovació de la bata blanca i investigació en un laboratori, sinó d'això, de dir, quan va començar el genèrics...
De traslladar-ho al públic.
Sí. Quan va començar el genèrics vaig començar a desenvolupar medicaments genèrics i els llicenciava per tot el món, al final. En el cas de la unidosi vaig pensar, què falta? Jo volia fer alguna cosa nou, innovar. Innovar, si tens mils de milions, doncs fas un medicament, investigues per un medicament pel càncer, val? Però és que això no està a l'abast de quatre grans companyies a tot el món, no? Quina innovació vaig pensar? Doncs aquesta, i era de sentit comú. Segueixo penso que tu també ho veus, això, no? És tan de sentit comú que fa estrany, com em preguntaven més al principi, però per què no se li havia ocorregut a ningú això?
Pues, no estava inventat abans.
Clar, esto. Clar, pues mira, no. No, la veritat és que no.
De fet, qui hagi llegit o qui hagi vist el programa, qui hagi llegit l'entrevista, haurà vist que la història que ens explica la Rosa és una història una mica americana, tot plegat. Allò, la persona que gairebé es fa a si mateixa a partir d'idees que li permeten desenvolupar i fins i tot després d'un fracàs tornar a sortir. Que de fet, l'entrevista que li fa la Imma Sanchís, el titular també no pot ser més definitori. Debe saber perder para poder ganar.
Sí. Sí, 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 perquè ara la segona companyia, la que vaig perdre vaig ser jo, perquè la companyia segueix funcionant i va a la mar de bé, no hi ha cap problema, però jo ho vaig
va
perdre
sortir.
O sigui, la veig i la veig que va tirant i me'n sento molt orgullosa com un fill, però que ja el que ja no hi tens res a veure, no? Quan he tornat a començar, em vaig adonar, puc tornar a començar, tinc força, sí, però a més amb tota l'experiència passada, amb tot allò que no... I així i tot, amb tot el que era nou, en aquesta nova companyia, amb tot el que jo no havia fet abans, doncs, també vaig cometre els meus errors en la manera d'entrar al mercat, això que et deia, perquè aquests medicaments no anaven bé, vaig tenir que parar, vaig tenir que reconvertir. Si ara, imagina't, tingués que tornar a fer una cosa com aquest tipus la tercera vegada, bueno, jo crec que ja ho faria genial, eh? Perquè clar, vas aprenent i si ets capaç d'analitzar allò que no ha anat bé i com ho has de fer, doncs ho fas millor cada vegada.
Sí, el que passa és que és el que deia, més poc europea aquesta cultura d'emprendre i reemprendre.
Emprendre i reemprendre, no? Jo no m'he format a Estats Units ni tinc res a veure amb això, eh?
No.
Però potser són estats anímics, eh? Vull dir, jo sóc optimista per naturalesa, de tant en tant utòpica, eh? Jo, per això deia, bueno, això que et dic, això de les unidosis, si és que és de sentit comú que és millor, doncs clar que anirà bé, però després et trobes amb tots els interessos creats, amb els diners, els polítics diuen, sí, clar, però com em puc posar a enfrontar? Bueno, m'haig d'enfrontar, però fins a un cert punt, saps? És a dir...
Perquè l'elefant giri, doncs no, tampoc el podem fer girar en rodó.
Exacte, s'ha d'anar de mica en mica. I sí, crec que sempre et pots tornar a aixecar. I sobretot amb coses com aquestes, perquè, mira, m'ha tocat viure-ho això molt a prop meu, doncs, gent que es posa malalta i que no hi ha res a fer. I què vols lluitar? No hi ha res a fer, saps que allò s'acabarà. I contra això sí que ningú hi pot fer res, no? Pots anar-ho vivint el millor que puguis mentre estàs aquí. Tot l'altre són projectes vitals, són projectes vitals que s'acaben i comença un altre, no?
Circumstàncies de la vida?
Sí, sí, i sempre no s'ha de fer un drama d'això, ho perds tot, jo ho vaig perdre, mira, ja no estic aquí Sitges ni tan sols, això que m'hagis dit que sóc ex-sitxetana, no, perquè jo m'hi sento, ex que visqués aquí, sí, ja no hi visc, però penso que, bueno, encara segueixo venint moltíssim, doncs no passa res, doncs, vale, ja no tinc una casa aquí, però segueixo venint moltíssim, tampoc ja tinc una casa a Venècia i segueixo anant-hi moltíssim i segueixo mantenint els amics, tant d'aquí com d'allà, bueno, les coses, això es pot seguir, pues la vida segueix.
I el que has guanyat, i em sembla que ho has dit abans, és l'experiència que, doncs, això et serveix per si impulses un nou projecte, el bagatge no el perds. Pots perdre el projecte, però no el bagatge.
Exacte. Jo crec que això és bàsic. I no sé, quan això ja estigui tirat endavant, pues, potser m'agradarà participar en projectes de gent jove que de fet, arrel d'això, doncs, ja he parlat amb algunes persones que és la seva primera emprenedoria i que diuen, i tu què faries i tal. És difícil, si no, jo ara no m'hi puc posar a dins, no? Però quan això ja tiri endavant i ja no necessiti tant de la meva empenta aquesta, doncs m'encantaria, no?, poder seguir fent això, no?
De dir, ajudar els altres.
Clar, tot allò que tu saps, de dir-li, escolta, analitza bé, para't, perquè les idees, mira, jo visc del món de les idees, escric contes, és a dir, jo se m'imagino una història al meu cap i ja està, l'escric.
Ara aquí m'aturo, escrius contes també, a part de tot això.
Escric contes infantils, sí, m'agrada molt, i els explico, i sí. I aquí Sitges, la biblioteca de Sitges, molts anys vaig estar anant els divendres a explicar contes als nens i bueno, estava molt bé, m'encantava. I bé, doncs això és el mateix, però en els negocis tu tens una idea, això que jo et deia, doncs, quin sentit té l'hospital, unidosi, sentit comú i tal, però després hi ha d'haver-hi l'anàlisi de la viabilitat d'això. S'ha de ser... No és el mateix que escriure un conte l'escrius perquè és la teva imaginació. Això és, tu tens una idea, però ara l'has de saber veure quina viabilitat té, si és en tots els sentits, no? Uh-huh. si es pot posar al mercat, això és superdifícil, i si és rentable, i si...
Anava a dir, com pot prendre un distància del projecte propi per poder-lo analitzar?
Jo no sóc capaç, jo necessito algú que l'analitzi, i faig molt de cas, perquè quan no he fet cas, que també m'ha passat, això parlem de l'experiència, ha sigut quan he fracassat, quan no he fet, cadascú sap té que saber les seves limitacions. Jo sóc bona emprenent, imaginant-me el que podem fer, com milloraries això, què faries de més, no? I llavors sóc una pluja d'idees. Després, jo mateixa sí que ja sé arribar a un punt on t'ha dit que això em sembla que podria ser, no? A base de llegir, d'estudiar, de veure el mercat, però després vas de passar algú que sàpiga de números, d'anàlisi del mercat, i llavors aquella persona, si aquella persona et diu és que això, sí, és molt interessant, però no té, és impossible, per què? Pues per lo que sigui, perquè té una, hi ha algú que tens una barrera aquí que no la podràs tirar endavant, doncs jo faig cas, o almenys reconverteixo aquella idea, bueno, ho torno a pensar, tornes a seure i dius, val, li vaig a donar la volta a veure com puc saltar això.
Uh-huh. I per tant, doncs, és la manera d'aprendre també d'una miqueta dels altres, agafar dels altres, i que siguin també una miqueta els altres els que t'acaben orientant aquest camí que has d'agafar.
Oh, clar, una empresa és un equip, o sigui, és que és superimportant, l'equip és bàsic, jo no seria ningú si no tingués un equip, i a més que ja em ve d'abans, de que treballo d'abans, i que és bàsic, vaja, clar, jo sembla... Això sembla molt personalista perquè em fan les entrevistes a mi, perquè bàsicament perquè el meu equip no vol venir, però diria el mateix que jo, És a dir, sí que la primera idea inicial la vaig tenir jo, però després ja em vaig rodejar de persones que van fer-ho realitat, entre tots ho vam fer
realitat. Algú posa el llumí.
Exacte.
Perquè s'encengui.
Vale, però després necessites molt més.
Quanta gent sou? Com es diu l'empresa?
Es diu Onedose.
Onedose, One Dose.
El que passa que One Dose, mira, és de riure, és... perquè que a vegades m'han dit el One Dose escrit amb U, One Dose, bueno, no pot ser. Llavors, és One Dose, però jo perquè és Onedose tal com s'escriu. Ara estem treballant 8 persones allà, nosaltres.
Després, que esteu a Barcelona.
Sí. Uh-huh. Després, bueno, clar, hi ha tot el magatzem logístic, hi ha la fàbrica, saps, fabriquem amb una fundació, no sé si això no ho saps, oi? Fabriquem les unidosis, sí, amb un laboratori farmacèutic, que també és una fundació, que es diu Fundació DAU, que és un centre de reinserció de malalts amb malalties psíquiques. Uh-huh. I això ens agrada moltíssim, perquè... gràcies a això, doncs, clar, han anat feien alguna cosa, diguéssim, de posar prospectes a les caixes i tal, i mica en mica han anat pujant, i ara ja són un laboratori farmacèutic, i mira, fa poc va estar el conseller de Sanitat veient-ho, i va ser molt maco, perquè la gent que treballa allà, bueno, pues que tenen una feina i que a partir d'aquí potser podran aconseguir-ne una altra i tal, doncs crec que a sobre fas una tasca, doncs, solidària, social, maca. No?
Uh-huh. I la distribució, a on esteu distribuint ara mateix? A tota Espanya.
Tenim un centre, un magatzem a Madrid, uh-huh, que no és només nostre, o sigui, tenim un magatzem allà, que una part, evidentment, és per nosaltres, i que distribueix a tota Espanya. Uh-huh. tot.
És la manera d'entrar al mercat. És un mercat molt complex, aquest de la distribució farmacèutica.
Molt,
o sigui, també ha de ficar-se en una camisa molt, bastant gran.
Molt, i ara t'ho imagina't, clar, que sempre també la distribució, ja no és que el metge ha resultat sempre això i la indústria ho té, el farmacèutic està acostumat a les capsetes, però és que la distribució també està acostumat a les capsetes, i el farmacèutic agafa el telèfon i diu: porti'm una capseta d'això, i li dona a vostè. En el nostre cas, clar, tot és una miqueta diferent.
Clar, el farmacèutic ha de fer la previsió, en certa mesura, de les unidosi.
No, nosaltres ho venem amb capsetes, per exemple, de 50. Uh-huh. I llavors, bueno, clar, si un malalt li demana 7, no pot demanar 7 sobrets, una capseta amb 50, però el tercer malalt ja haurà acabat la capseta, no? O el quart, no? Uh-huh.
Tot i que de moment el que esteu fent és distribuir bàsicament medicaments que recepten sovint, que són doncs d'ús bastant comú.
Sí. Sí,
tot i que la unidosi serviria per coses que...
Per tot, és que la unidosi serveix, i no només per medicaments genèrics, també per innovadors, és a dir, serveix per qualsevol tipus de medicament. El que passa que, ja et dic que nosaltres a fi de que això realment sigui una realitat molt més generalitzada, ens enfocarem molt més als antibiòtics. O sigui, no traurem altres medicaments, anirem traient més antibiòtics i anirem parlant més dels antibiòtics i farem a nivell de prescriptors, de metges, de farmacèutics, d'explicar que tenim aquests antibiòtics amb unidosi.
És el més important, que la gent sigui conscient dels antibiòtics, i per tant, doncs, en la mesura que aquests antibiòtics tinguin una distribució correcta, tindran un menys mal ús.
Clar, està claríssim.
Doncs Rosa, hem parlat gairebé una hora. Em deixes retirar allò d'èxit gitana? Poso gitana, d'acord?
Val, d'acord. Escolta, que a més el programa del Jaume Barberà vaig triar jo Sitges,
Ens ho hem imaginat, perquè o sigui, quan vam contactar amb ella li vàrem preguntar si encara doncs té relació amb Sitges, i ens va contestar: home, no hi visc, però hi vinc sovint.
Clar,
aleshores, o sigui que baixa sovint per Sitges.
Sí, i tant.
Per no perdre les arrels, i un dia, això també ens ho ha dit abans de començar, un dia potser hi tornaràs.
Segur que sí.
I acabaràs tornant. Doncs aquesta és la història de la Rosa Pardina, una farmacèutica emprenedora, com ens la defineixen a La Vanguardia. Està bé aquesta definició, farmacèutica emprenedora.
I tant.
Clar, emprenedora, hem pres dos grans projectes, un de més petit, un petit laboratori farmacèutic i després aquest dels medicaments genèrics, que doncs la va permetre viatjar per tot el món, i després, sobretot, doncs volíem que ens expliqués aquesta història de les unidosi, aquesta idea que això, una cosa tan simple, que els medicaments estiguin doncs subministrats en el mateix nombre de dosis que la gent necessita en funció de la prescripció que li faci el metge.
Exacte.
Doncs la idea que era doncs el pal a la piruleta, o el xupa-xups, ara podem dir el nom de la marca i tot, doncs era una idea que, si no l'havia tinguda ningú, doncs l'ha tinguda la Rosa, i si l'havia tinguda algú, doncs no la va tirar endavant, i la Rosa ho ha fet. Rosa Pardina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per haver-nos acompanyat, per haver vingut de Barcelona en aquest mal dia. Em sembla que ara marxaràs...
Millor,
Sí, em sembla que ja no plou, veiem que va sortint el sol. Rosa, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.